Idò, són les 10:33, estem a punt de començar amb aquesta roda de premsa. Recordem que Ovalle de Pollença sortirà per informar els mitjans de comunicació sobre les darreres informacions publicades sobre la Covid-19 i que afecten a diferents membres de l'Ajuntament de Pollença. I d'ara sí, tot d'una comença aquesta roda de premsa.
Bé, molt bon dia a tots. Primer, agrair-vos la presència en aquesta convocatòria, que veig que ha estat concorrida en tots els aspectes. Realment són temes d'actualitat i són temes que des de l'Ajuntament, des del Consistori, des de l'equip de govern, doncs, lògicament, arrel de tota una sèrie d'informacions, entenem que quan toca i quan se té tota la certesa de que s'ha cerciorat que totes les coses s'hagin fet d'una manera correcta, però lògicament volen donar totes les explicacions possibles. Per tant, agrair, el primer de tot, l'àmplia assistència en aquesta convocatòria de premsa. Com sabeu, arrel de les notícies que han sorgit en els diaris i a la premsa en general, o en un mitjà de comunicació, però lògicament vam creure convenient avui d'explicar des del punt de vista sanitari i assistencial totes les actuacions que se puguin haver fet en referència a el que pugui ser la residència de Pollença i les persones que hi podíem estar implicades directament a la gestió. M'acompanya la Francisca Cerdà, que és la regidora de la IADA, en aquest cas de direcció i coordinació de la residència, entre altres funcions, i Antoni Miró, que és el gerent, en aquest cas, de la residència. No? Bueno, el primer, explicar que totes les accions que s'han fetes des de l'inici de la pandèmia de Covid en relació a la residència de Sant Domingo, totes s'han fet seguint estrictament la normativa sanitària que han marcat totes les autoritats competents, en aquest cas, lògicament, des de la Comunitat Europea, però sí, també des del Ministeri i des de la pròpia Conselleria de Sanitat a través de l'IBE Salut. Per posar antecedents, explicarem que la residència de Sant Domingo és una residència municipal que té, si no recordo malament, 32 places. És una residència que, en fi, jo des de que tenc exercici de càrrec públic, ja quan vaig començar el 2003 estava gestionada per les monges de la Caritat, després va passar-se de l'Ajuntament i, com que sempre també està regidor de personal la majoria de vegades, hi he tingut una relació molt directa, primer de tot de quan estava en els edificis antics, en tota la construcció i traspàs a l'edifici nou que tenim ara, que a més compartim també amb AFAMA, que és el centre de dia que hi ha de vora, que té una gestió també amb alguns temes combinada amb la residència, sigui per temes de serveis tècnics, d'infraestructures o també de menjador, que durant molt de temps s'ha nodrit de les pròpies instal·lacions de la residència. No? És una residència que, si bé és vera que no hauria de ser municipal, perquè és una competència impròpia que nosaltres ja tenim demanat des de l'inici de legislatura a l'IMAS, que passi a ser gestionada per l'IMAS i, de fet, ens han donat de plaç dins aquest 2021 per poder-la traspassar d'una vegada definitiva, ja que la majoria de places són concertades i no té sentit perquè els residents no són de Pollença. Tenia sentit quan era de Pollença i no hi havia cap plaça concertada, però ara per la gent de Pollença realment no hi té un privilegi com tenia abans. Bueno, a finals de l'any passat se va acabar la direcció que hi havia en aquell moment de la residència, abans de que començàs tota la crisi sanitària del Covid. Realment ningú se'n feia perspectiva de lo que passaria i arrel d'això, si no record malament, ja dins desembre, gener l'any passat, ja s'havia notificat a l'anterior direcció que hi hauria, és un encàrrec de confiança d'altra direcció, i en posterioritat, ja durant la pandèmia, se va iniciar un procediment per fer una nova selecció. En aquell moment, quan va estallar la pandèmia, lògicament, el dia a dia de la residència, el dia a dia, quan dic dia a dia, és estrictament dia a dia, de cada dia de la setmana, inclús m'atreviria a dir molt de dissabtes i diumenges, el duia la direcció anterior inicialment, fins que va llevar, i la regidora de la Llada. Jo duia una gestió també d'altres temes, perquè també som regidora personal, i després hi havia molt de temes de l'Olla Poia sense infraestructures, de manteniment, i d'algunes relacions directes des del punt de vista d'agenda, de cobraments, de familiars, etc. Però que aquesta relació, lògicament, la duia jo, amb un accés a la residència continu. El meu no tan fluid, lògicament, perquè les meves obligacions com a balla també me dediquen tota la resta d'àrees, però sí, també d'accés allà. Tot això ho poso amb antecedents perquè en un moment que comença la pandèmia, lògicament nosaltres hem d'establir un protocol molt estricte que ens fa tenir moltíssimes reunions i molta organització interna de la residència, i quan se comencen a fer ja dins un mes de maig o cribats massius, que antes no eren tan massius, se feien d'una manera molt esporàdica, perquè no hi havia encara les tècniques ni els protocols actualitzats, tant la regidora com jo demanam perquè molts puguin fer aquests cribats, no només ja per una qüestió pròpia, nosaltres no som persones de risc extremat, però sí per tots els residents, no només nosaltres, sinó tot el personal de la residència, intern i extern, que això és un protocol que s'ha seguit i d'entrada se seguirà fins ara. Per tant, s'envien aquests llistats sense no manifestar els nostres xàrrecs, tant el meu com a Balla i com a de Francisca com a regidora, i en aquest cas, des de la coordinació del Covid, inclús també m'han confirmat que aquest tema, però lògicament quan se va exposar, no hi va haver cap dubte en què se poguessin fer aquests cribats que, com dic, antes eren massius, ara antes eren poc massius i ara se fan de manera molt més, com a tothom, com a totes les persones, d'una manera molt més intensa com se feien durant l'estiu, perquè lògicament també la incidència de la malaltia no era la mateixa. Després, quan passa tot això, i això fins a dia d'avui, fins fa 15 dies que se varen fer els darrers cribatges. Després, quan surt la possibilitat de que ja Espanya i lògicament les illes se puguin vacunar i se puguin iniciar les vacunacions, doncs, comença el protocol propi de lo que puguin ser les vacunacions. No? Per tant, en un moment que se fan, que se comença aquest protocol, que és el que marca el propi Ministeri de Sanitat i que després duen a terme les comunitats autònomes, se posa de manifest a través de la gerència de quines persones són les que en aquest cas haurien de ser vacunades. No? I a més de les persones que siguin personal purament sociosanitari, que són les que fan feina en aquest cas com a infermers. Nosaltres no tenim metge a la residència perquè tenim UPAC de vora i molt nutrit de metges d'UPAC, però com a infermers i com a auxiliars de geriatria hi ha tota la resta de personal. I dic, quan tota la resta de personal, tothom que entra a la residència a fer qualsevol tipus de gestió. En un moment, en un mes de desembre, que el protocol és de dia 18 de desembre i ja se diu quins dies se començarà la vacunació, se demana que quines persones hi entren. Lògicament, a mi, que és som una persona que entrava, se m'ofereix que pugui vacunar amb mà, igual que a la regidora, que se li diu que també que per entrar ha d'estar vacunat. I quan dic aquí, no només dic el personal sanitari, sinó tot el resta de personal. Quan dic tot el resta de personal, és personal de manteniment, personal de cuina, personal de neteja, inclús personal auxiliars administratius que puguin anar a ajudar a fer tasques de la pròpia administració de la residència. No? I també és obligatori molt de personal extern que nosaltres posam ja com a condició de que també s'hagin de vacunar. Tot el personal que hi ha externalitzat, perquè nosaltres a vegades, doncs, degut a la normativa que hi ha, al personal propi que tenim, necessitant de suport d'empreses externes, també obliguem que tothom, no basta que tinguin una PCR, sinó que venguin vacunats. I quan dic extern, dic des de geriatria, neteja, inclús, que ara diria, fins a la persona que pot venir a fer de peluqueria o pot anar a fer qualsevol servei extern que nosaltres, a sent una residència petita, no tenim el personal. No? Per tant, en el moment que a mi se me planteja dins de desembre per me vacunar, doncs jo dic que no, perquè ho he dit per activa i per passiva, perquè entenc jo que puc renunciar a fer aquesta feina interna a un moment determinat en benefici i sense, i tenint en compte que a dia d'avui molts pensàvem que tots, lògicament, tindríem un índex de vacunació molt més elevat que el que hi ha ara, i per qüestions mèdiques meves que no entraré a valorar, o sí, però que no venen en un cas. Per tant, jo dic que no me vacunaré, però lògicament la persona que queda a dins la residència per fer la tasca és la regidora, que jo mateix, com us ho diu el director, i jo també m'ho demana, li dic que crec que és convenient que se vacuni estrictament perquè la normativa ho permet. No en cap moment perquè et tracta de favor amb aquest aspecte, sinó per la seva feina que fa a diari i que continua fent a diari a dia d'avui. Per tant, a partir d'aquí, la tasca que s'ha feta a dins la residència ha implicat per protocols que s'hagin de vacunar. Jo me vaig renunciar a vacunar en aquest cas perquè renunciï a un moment determinat a haver de fer aquesta gestió activa de dins i la intent fer pues, totalment a distància, tant a la direcció com a la regidoria. També vull resaltar que nosaltres hem tingut una residència modèlica, és una residència que no ha tingut cap cas de cap resident que hagi donat positiu a la gestió de la pandèmia. Crec que ha estat de les poques, si no diria quasi de les úniques que hi ha hagut, que no ha hagut cap cas positiu i d'això ja ho vull agrair públicament, i ho he fet cada dia, a la gestió que han duit des de tot el personal propi de la residència, personal essencial i no essencial, i també el personal d'UPAC, que està a davant de la residència, que col·labora sempre activament amb aquesta gestió. Inclús, com ha manifestat la coordinadora d'UPAC, perquè jo m'hi vaig trobar en el seu moment, i també ho vull dir, hi ha hagut moments que quan hi ha hagut les vacunacions, per tota aquesta història de les dosis que surten, quan han sobrat vacunes, que a més un dia coincidia que s'estaven vacunant allà i que jo crec que venia de la ràdio municipal, que està enfrente, o de l'àrea de joventut, ara no record, però aquí era la residència, sobraven aquestes dosis i en cap moment vaig decidir, ni jo ni ningú, saltar-se cap cola. Se van acercar dues persones d'UPAC que són personal metge, que ja estaven dins la segona fase i se van posar cada vegada aquestes dosis que van sobrar. Per tant, que quedi clar que ningú se va saltar cap cola. I que el nostre objectiu a la residència sempre ha estat de que no hi hagués cap cas positiu, perquè sabem que un cas positiu en la residència implica en moltes vegades la mort del pacient. Nosaltres volem salvar les vides perquè tenim l'obligació, sigui una competència nostra o no, que en aquest cas, per molt que administrativament no ho sigui, moralment ho és, perquè en aquest moment tenim la gestió. Per tant, sempre ha estat l'objectiu principal aquest de que no hi hagués ni cap mort i ni hi hagués cap víctima del Covid-19. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que hem tingut una residència modèlica i hem fet la feina d'una manera totalment en criteris metges. Així jo ho vaig voler corroborar divendres i dissabte, xerrant amb tota la gent que ha estat implicada i supervisant, des del Centre de Coordinació de Covid de la Pandèmia, quan nosaltres enviàrem un llistat tant per les PCRs com en la Conselleria directament, com en tots els professionals que són els que marquen, quines són les pautes que s'han de fer amb aquest aspecte. Per tant, puc entendre que jo l'objectiu que hi podria haver un moment determinat fos que si jo m'havia vacunat o no, com a polític, jo he tingut una gestió directa a la residència, però no me vaig vacunar, i no estic dins aquests llistats, però tots els llistats que s'han enviat en total transparència, en els noms DNIs de les persones, lògicament estan subjectes a una protecció de dades total, però la voluntat d'expressar-ho, en aquest cas, renunciant a aquesta protecció de dades, lògicament és de la regidora, en aquest cas que sí, que va dur a terme aquesta vacunació, i per això també en un moment que tenim tota la seguretat que s'han fet les coses tal com toia i sense cap privilegi, i repeteix, sense saltar-se cap cola de les que marca la normativa, doncs feim aquesta convocatòria perquè tots els mitjans estiguin enterats. I si ara tant la direcció com la regidora doncs volen expressar el que els creï inconvenient i després estarem a la vostra disposició.
Bueno, moltes gràcies per ser aquí tots. La veritat és que me repetirem moltíssimes de coses de lo que el Bala ja ha exposat, perquè com que només hi ha una veritat, ben que dir segurament, moltíssimes de coses ho repetiré. Jo me vaig posar la vacuna a la residència sempre seguint la normativa de l'Estat i el protocol de la Conselleria de Sanitat, de Salut. Me la vaig posar perquè faig una feina constant i diari a dir la residència, en cap moment per tenir privilegis a nivell personal. Seguint el protocol del Consell de Salut, tot el personal, tant propi com d'empreses externes, personal suplint baixes, personal per hores, etc., etc., tothom va tenir l'oportunitat de posar-se la vacuna. I així va ser. N'hi va haver dues o tres casos que no se van posar més que justificats. Per responsabilitat a la nostra feina i el més important, sempre ha estat protegir en els nostres residents, que són els més vulnerables i el més important que ha dit la residència. Per tots els protocols aplicats i per moltes coses més que s'han anat fent el dia a dia, crec que podem dur una bandera com a residència modèlica, que ni un sol cas de Covid ha entrat a dir la residència, que és això el prioritari per nosaltres. No tens res més que dir.
Bon dia a tothom. Sí. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, ja com ens han dit, per ser aquí, per la vostra preocupació, per la vida diària de la nostra residència. Sempre és bo, no?, veure que de qualque manera ens preocupa, no?, el que és la vida de les residències, que en aquest moment són les persones que estan patint fort, per tant, agrair també la vostra presència. Tal com ha explicat tant Esbalda com la regidora, hem anat durant tot aquest temps seguint els protocols, sempre tots allistats, efectivament els hem anat verificant, contrastant. Qualque moment, quan han tingut dubtes en casos personals de si no sabíem com havíem d'actuar, hem esperat, no?, una resposta de part de la conselleria, que sempre ha estat totalment afirmativa. I bueno, aquesta ha estat un poc la dinàmica. Les PCR, sobretot, no?, que ha estat un tema que ens ha duit ara cada, per protocol que ens hem anat fent molt sovint, sempre també, cada vegada, no una vegada, sinó cada vegada hem verificat que en aquest cas el senyor Balda, com la regidora, se'l puguin fer, i sempre ens han vengut aprovat. No? Important per nosaltres és tenir aquesta visió de que els residents és el nostre objectiu principal, i per això en aquest cas hem de fer tot el que el protocol ens manda, és a dir, no teníem l'opció de poder dir que no en aquest cas, no? Sinó que havíem de dir que sí, no? Perquè no, la nostra gestió directa ens implica per responsabilitat, per seny, no hi ha una possibilitat de dir que no, no? Si per responsabilitat toca dir que sí. I finalment, agrair de tot cor, no?, al personal, la feina que cada dia fan, perquè com bé ens ha dit Esbalda, de vegades la nostra feina inclou dissabtes i diumenges, i el suport és tenir sempre aquella resposta en positiu, no?, per poder anar sempre cap endavant. També agrair a l'Ajuntament, perquè vosaltres que vos moveu més per aquest món sabeu que de vegades els ajuntaments no estan tan implicats com aquest nostre ajuntament, que sí, que en el dia a dia estan dia a dia, dissabtes, diumenges, les podem telefonar, de dir tenim aquesta situació i l'hem de resoldre, i el dilluns de matí ja està resolta, i això són coses que en el final animen i fan fer la feina molt més a gust. Moltes gràcies.
Si hi ha preguntes, estarem a la disposició de poder-les contestar. No? Bé, l'oposició, i aquí ja potser crític políticament, a un moment determinat, part de l'oposició que té una gestió directa a altres organismes, com és a la Secretaria de la Mesa del Parlament, s'havia fet una pregunta per escrit, que ja se contestarà en aquest cas, lògicament subjecte a la protecció de dades, i a partir d'aquesta pregunta s'havien fet unes preguntes en un plenari, i un plenari ja havia acabat, i el portaveu de Junts Avançam, ja quan s'havia resolt, acabat un plenari, que a més jo ja havia xerrat amb ell, perquè per circumstàncies de la pandèmia s'havien de posposar oprets i preguntes, va fer una pregunta ambigua de la rumorologia. Lògicament, jo entenc que per contestar una pregunta d'aquestes característiques, que no és una pregunta de tràmit, primer de tot s'ha de tenir tota la informació, com jo ara vos puc donar a tots vosaltres, conforme s'hagin fet les coses tal com el teu protocol, perquè no volíem incloure en cap error. Per tant, sense donar un ton de rèplica, perquè no només era una pregunta, sinó una pregunta d'aquesta, jo entenc que implica un debat, i un debat sa, doncs, bàsicament va dir, jo el que vaig afirmar no vaig ni confirmar ni desmentir, però sí que sabien, que enteníem que s'havien complit totes la normativa sanitària que se m'havia marxat en un seu moment. I això va ser la meva resposta fora ja de la sessió de l'ordre del dia doble, que ja s'havia llevat perquè ja havien passat les 9 de vespre i a més ja s'havia dit que no se contestarien les preguntes, inclús dues mocions que estaven dictaminades perquè era impossible per la duració doble, que com dic que va a les 9 perquè a les 10 comença l'estat d'alarma i la gent havia de ser que seva a les 10, inclús propis funcionaris que estan a dins, que viuen a Palma i que necessiten una hora de camí. Sí? Un moment, hi havia un moment. Per ordre, sí, Elena.
Un par de preguntas. Si ya se ha puesto la segunda dosis, si puede decir, si podéis decir si ya se han puesto las segundas dosis y todas las personas o solo parte de los vacunados en la residencia, ¿cuántos usuarios tiene la residencia y cuántas personas se han vacunado allí?
La segunda dosis ya se ha puesto a todos y se puso las mismas personas que recibieron la primera dosis, sino dirección que me corregeixi, fueron los que recibieron la segunda dosis. Personal, que es personal, en este caso, esencial sanitario de la residencia, son 16 y no sanitario son 17. Lógicamente no diré los nombres, pero son 16 y 17. Y de usuarios son 28 residentes. Y se puso primera y segunda dosis por este orden, por el protocolo. Si no recuerdo mal, la primera día 30 y la segunda día 20.
Trabajo, supongo, de manera no presencial, hablas por Meet, que son unas fórmulas a las que han recurrido otras regidoras como la de Alcudia, que no se ha vacunado.
Yo no te entiendo.
La regidora
no,
de Alcudia.
¿No puedes bajarte un poco para hablar?
No.
Pues es que no te oigo. No. Un poquito. Esta mascarilla de Galería Vicens es muy buena y se ve que funciona muy bien.
La regidora de Alcudia de Residencia no se ha vacunado porque hace el trabajo a través de MIT, ¿vale? No sé si esto se planteó en algún momento. Entiendo que tú has planteado seguir trabajando así y, por lo tanto, no te has vacunado. Y me gustaría saber si entonces también renuncias a hacerte las PCRs y si habéis recibido alguna orden nueva de salud desde que faltaras tú el viernes.
Si ahora busco cualquier orden de salud desde
Durán. La primera parte entiendo si es que no se planteó en su momento, porque una residencia pequeña y de estas características, hacer este trabajo a distancia ni se planteó. Se hace el día a día, implica, es exactamente igual que aquí. Mira, yo por suerte no he tenido ningún problema desde el punto de vista de ninguna positividad ni de ningún contacto que me haya hecho estar confinado, y mi trabajo ha sido diario desde el inicio de la pandemia, presencial aquí, igual que el resto de la mayoría de trabajadores del ayuntamiento. En estos momentos, cuando se planteó, lógicamente, pues yo no quise, fue voluntariamente una decisión propia, y, como he dicho antes, se planteó que la gestión interior directa pues fuese desde la regiduría y de la gerencia. En este caso es que las PCRs se han continuado haciendo hasta que no ha habido la de hace 15 días, que es cuando se puso, antes de que se pusiese la última dosis. Por tanto, pues bueno, y también decir que las PCRs ahora se hacen de manera rápida en el centro de salud, cuando voluntariamente cualquier ciudadano puede ir. Tampoco no es como estamos hablando de las que se podían hacer en el mes de agosto, que no se hacían, que tampoco había esta intensidad. Por tanto, pues yo, si ya renuncio y no tengo que hacerme ninguna PCR, y las PCRs entiendo ya que son por un nivel puramente de seguridad, no propio. Propio es cada uno. Yo intento cumplir totalmente las medidas de seguridad. Intentamos en todos los departamentos tener todas las medidas de seguridad puestas para atención al público, pero yo no he dejado de ejercer mi actividad en reuniones con pues cientos de personas. De hecho, te puedo asegurar que mi agenda, que lleva mi secretaria, nosotros no hacemos las agendas públicas ni tal, porque son muy intensas y nos llevarían días de escribir, cuando preferimos dedicar el tiempo no escribir las agendas, sino en materializarlas. Están apuntadas. Los días que había una PCR, yo recibía un SMS y se lo daba a la secretaria que me lo apuntase. Y además, nunca me he escondido, y lo saben muchísimos de compañeros de trabajos, no solamente políticos, sino funcionarios, la gente que, pues que si yo me hacía una PCR era por una seguridad, en este caso con la residencia, que después, de una manera extrínseca, afectaba pues a cualquier otra persona. Si la consejería nos dice que no hay ningún problema, si en un momento determinado pues creo que me la tengo que hacer para seguridad mía y de terceros, pues ya me la haré en el centro de salud correspondiente. Y siempre las hemos hecho, nunca saltándonos las colas, cuando había un aviso y con los listados que se enviaban previamente a la consejería. ¿Sí? Maria.
Creus que la ciutadania entendrà que un càrrec polític s'hagi vacunat?
Bueno, que un càrrec polític s'hagi vacunat, jo entenc que en aquest cas, crec que ho he explicat molt bé, un càrrec polític fem una feina. Per tant, la normativa és que la feina no se fa com a càrrec polític, sinó que se fa un lloc determinat que exigeix que tu tinguis la prevenció perquè ho tercers ha de ser així. També és vera que quan surt el protocol de les vacunes, que és el que s'ha seguit, la ciutadania també estic convençut de que tenia clar que a dia d'avui no estaríem en aquesta situació de les vacunes. Jo no vull culpabilitzar lògicament ni l'Ajuntament ni en el govern, ni en el govern d'Espanya. Cadascú sap quines són les seves competències. Jo el que vull deixar ben clar és que no hi ha hagut cap tracte de favor, que ningú s'ha saltat cap cola, que jo com a batlle, que és la meva responsabilitat, un tracte de favor seria que jo potser la meva dosis que m'hagués pogut tocar l'hagués destinada a un dependent que en aquest moment necessita la vacuna molt més que jo. I que jo, que potser estic en contacte amb dependents no només de la residència, sinó propis familiars que hi tenen que anar sí o sí, i que a dia d'avui jo veig que no s'estan posant les vacunes, això seria un tracte de favor, però no ho és. El meu tracte de favor és que, un no tracte de favor seria que jo he renunciat tot i per el vaporar i que no mos han soltat cap cola. Un tracte de favor, com a balla, seria que jo hagués cedit la vacuna que potser m'ho pugui tocar, hagués pogut dir que aquestes dues dosis, en vez d'anar a un metge que són els siguients, que marqui el propi protocol, i és anat a un familiar directe, que potser jo puc pensar que ho necessita tant com qualsevol altre, per ser simplement una persona dependent, que m'agradaria que ja estiguin vacunats. Però això és una opinió molt personal. M'agradaria molt perquè també m'afecta.
¿Las vacunas en la residencia, en el centro de salud o en distintos espacios dependiendo del usuario?
En la residencia. Todas se hacen en la residencia. Las PCR no. Algunas veces en la residencia y después en Inca. No. Al revés. Nosotros nos diuen s'han de vacunar les persones que estan aquí de dins. Quines són les persones que tenen relació directa, que segons el protocol, que com t'he dit que està petjat, a més m'he empapat de bé, estratègia de vacunació de Covid-19 de 8 de desembre, que és el que estava d'aplicació en aquell moment, i és el que te diu quines són les persones que estan en el grup 1. Grup 1 són aquestes que se van vacunar a la residència. Després hi ha el grup 2, que són els siguients, que serien de l'àmbit sanitari, no? Que ja són PACs i tot això. Per tant, a partir d'aquí s'envia tot un llistat que se diu que s'ha de vacunar. I en aquest llistat surten tots els noms i apellidos. I és un protocol que molt marxen. Perquè el protocol és que no pot accedir ningú a dins una residència si no està vacunat.
No, un segon avui no importa. És important recalcar que aquestes persones també tenen un consentiment informat. Vull dir que també quan elles accepten, no? D'aquí ja la possibilitat que el Val hagi pogut renunciar perquè ell no va firmar el consentiment informat. No? És important que, a més de fer-ho enllistat, que ho transmetem a la conselleria, després cada persona individualment ha de donar el seu consentiment.
També hem de pensar que hi ha residents que a un moment determinat un responsable final també és Val, perquè hi ha gent que són residents que no tenen cap familiar directe o cap persona que ho pugui assumir i, lògicament, també és una responsabilitat important que aquella persona s'hagi de vacunar o no, sempre amb els criteris metges. No és que jo digui aquest sí o no, sinó hi ha hagut... Això és així, la legislació marca això, que el tutor a un moment determinat d'una persona resident que no té cap familiar que pugui fer el consentiment, assent una residència municipal, sempre també, en el cas final, sempre s'ho val. I jo he exercit aquesta responsabilitat també en total transparència i diligència, i posant per davant sempre aquesta premissa de que els residents anaven i la seva salut per davant de tot.
¿Los residentes ahora pueden recibir visitas?
¿Los residentes?
¿Pueden rebre visites, els residents?
No, ara no reben visites, si no recordo malament, ara no poden rebre visites, no? I a més, aquí cada vegada s'han hagut de fer grups bombolles. Bueno, ara ja deuen estar immunitzats, vull dir, ara ja entenc que la immunització ja és efectiva, no ho sé perquè jo tampoc no som metge i no ho controlo. Però aquí cada vegada s'han hagut de canviar grup bombolla, perquè en funció dels graus que hi havia, i jo crec que hauríem de recordar l'episodi que hem tingut a la residència de Port de Pollença, que no agradaria a ningú i ha estat molt desagradable i l'hem viscut d'una manera directa, perquè en el fons és una residència que hi ha dins el nostre municipi, no? I hem tingut sempre una relació, no de gestió, però sí una relació directa. Per tant, en aquest cas es veu que ara pot ja estar immunitzat, però quan hi ha hagut canvi de grup bombolla s'han hagut de fer canvis el primer dia que se marxa i s'han hagut de moure residents, i nosaltres tenim una residència on hi ha un espai que conviu amb el centre de dia en un mateix edifici, que també ja té la seva pròpia problemàtica i la seva gestió, que conviu en un mateix edifici, i a més tenim uns residents que estan a un altre costat de la residència, que són més vàlids, per dir-ho de qualsevol manera. No? Que això implica que han hagut de gestionar uns centres i uns espais d'una manera complicada. No ho sé, perquè això van segons el protocol. Aquí, segons el protocol, la primera part, centres de majors i atenció a grans dependències, no ho marca. Ara, després, el segon protocol que va sortir, crec que ja marxava els centres de dia. No t'ho puc dir perquè ho gestiona fa mai. En fi, nosaltres els hi feim part de la gestió, com he dit, combinada, perquè se feia un menjar, se duia un menjar al centre de dia, i quan els hi hem de fer obres o manteniment que afecten un edifici públic en fruit d'un conveni o inclús fora de conveni que tenim, perquè també estem orgullosos d'aquest centre de dia de persones majors. Qual te pregunta més? Pues, dono molt les gràcies, sobretot, per l'assistència una vegada més i espero que hagin quedat les explicacions clares.
De benestar social, en sis que se van estar acompanyats també del director de la residència de Sant Domingo. Bé, vos farem un resum a l'informatiu de Ràdio Pollença, però bé, el Valle han manifestat que sí, la regidora de benestar social se va posar aquesta vacuna, sempre seguint els protocols de la Conselleria de Salut. Han explicat que la regidora se va vacunar perquè fa feines a la residència, han destacat que no han estat tractes de favor. Bé, en qualsevol cas, vos farem un resum ja tot seguit a l'informatiu de les 12. Thank you.
Idò, aquestes eren les paraules de la nostra companya Joana Solivelles. Hem vist aquest petit resum com haurà fet d'aquesta roda de premsa que ha donat Ubala, recordant, ha anunciat aquestes informacions publicades sobre el Covid-19 i que afecten a diferents membres de l'Ajuntament de Pollença. Vos recordem que ara tot seguit, d'aquí uns minuts, tindrem aquí els regidors Mateu Soler i Josep Pons, que ens vendran a xerrar d'aquest Riuràs, aquesta rua virtual d'aquest 2021. I després, tot seguit, continuarem amb l'informatiu local, amb aquest repàs de les notícies de proximitat, i repassarem una vegada més aquesta informació que s'ha donat avui en aquesta roda de premsa.
Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.